La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
Encara no havia sortit el sol. El mar no es distingia del cel excepte per uns lleugers plecs com si fos un mocador robat. A poc, a mesura que el cel clarejava, una ratlla fosca s'anava formant en l'horitzó dividint el cel i el mar, i en el drap gris es formaven unes línies gruixudes que avançaven sota la superfície d'una en una, cadascuna seguint l'anterior i perseguint-se en un moviment perpetu. A l'acostar-se a la platja, cada línia creixia, pujava sobre si mateixa, trencava i un subtil vel d'aigua blanca lliscava sobre la sorra. L'onada s'aturava i després es tornava a retirar, arrossegant-se, sospirant com un alè dorment que va i ve en la inconsciència. A poc, la ratlla fosca a l'horitzó es tornava més clara. També a la llunyania s'aclaria el cel, com si el pòsit blanc s'hagués assentat o com si el braç d'una dona estesa sota l'horitzó aixequés un llum i planes línies blanques, verdes i grogues s'escampessin pel cel com les varetes d'un ventall. Llavors la dona va aixecar més el llum i l'aire va semblar que es tornava fibrós i s'apartava de la superfície verda, espurnejant i flamejant, en brins vermells i grocs com el foc fumejant que crepita en una foguera. A poc, els brins de la foguera es van fondre en una boirina, en una incandescència que va retirar el pes del cel gris cotonós i el va convertir en milions d'àtoms d'un blau suau. Lentament, la superfície del mar es va tornar transparent i va romandre així fins que les línies fosques van quedar difuminades. Lentament, el braç que sostenia el llum el va aixecar encara més i més, fins que l'àmplia crida es va fer visible. Un arc de foc cremava a la vora de l'horitzó, i al seu voltant, el mar projectava flames d'or. La novel·la Les ones, de Virginia Woolf, és una de les seves obres més experimentals, en la qual l'escriptora teixeix els soliloquis de sis personatges que relaten la sortida del sol fins al capvespre en una escena costanera. Però Les ones també és un bon exemple de literatura fractal, en termes de com l'escriptora britànica estructura la novel·la i la longitud de cada frase. La prehistòria de les fractals es remunta a finals del segle XIX, quan un grup de matemàtics es va interessar per uns conjunts força curiosos. Corbes que omplen tot un quadrat. Corbes infinitament llargues però que tanquen una àrea finita. Corbes que es creuen en cada punt. Però aquestes formes fascinants van romandre confinades durant dècades en una àrea especialitzada de les matemàtiques pures. I no va ser fins a finals del segle XX que el matemàtic Benoit Mandelbrot ens va mostrar com identificar-les a la natura i els hi va proporcionar un nom memorable, les fractals. Benvinguts al programa La cinta de Möbius, aquest espai on descobrim com es connecten la música i les matemàtiques i, de retruc, coneixem de més a prop la trajectòria d'un convidat especial. Avui parlarem de les fractals i, per fer-ho, m'acompanya un violinista, compositor i pedagog que ell encara no n'és conscient, però que també prové d'una fractal, en aquest cas d'una fractal musical. Thank you. Òscar Vilaprinyó Martí, moltes gràcies per acompanyar-me avui a la cinta de Mòbius. Com estàs?
Moltes gràcies, molt content, molt bé. Molt sí? Bé, molt bé, sí.
Els nostres oients encara no ho saben, però t'estem presentant amb una peça que és de l'Eduard Toldrà, un compositor vilanoví, per cert, que es tracta de La Ginesta, del seu cicle Vistes al mar.
Exactament.
Tu, evidentment, interpretes la part de violí, però el que els nostres oients no saben és que el piano i el teu pare, que és el Jordi Vilaprinyó del Perugia, el mític compositor, pianista i pedagog. I hauràs d'entendre que per mi sigui inevitable fer la connexió amb les fractals, no? Perquè la teva família, la saga Vilaprinyó, sembla que repeteix aquest patró d'excel·lència musical. Quin paper juga la música en la teva família, Òscar?
Que bé, doncs sí, sí, sempre ha estat molt important la música a família, perquè això ho he heredat, aquesta idea del meu pare, i també hi ha altres persones que, dins de la família, que no es dediquen professionalment, però han viscut de la música tota la vida, tant per part de mare, tant per part de la família de mare, com per part de la família del pare. Uh-huh. I això es va repetint una mica, tal com dius, com les fractals. És veritat, es va repetint.
I em recorda que hi ha algun cas particular d'una tieta,
sí,
que és molt gran, que encara toca el piano, no?
Sí, 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 exactament. Sí, sí, la mare de la meva mare, la meva àvia, doncs amb 97 anys, uh-huh, continua tocant el piano i encara se'n recorda de memòria de moltes cançons antigues, moltes cançons de l'època, també cançons més modernes també, i segueix tocant el piano, i de fet viu no molt lluny d'aquí, dels estudis.
Uh-huh. Això em recorda una notícia que vaig llegir fa un temps, no sé si tu també l'has llegit, que és d'una pianista francesa, que és la Colette Mays, que als 106 anys encara toca el piano i, de fet, fa uns mesos va publicar el seu últim disc, que és el sisè disc d'estudi de piano solista. És una dona que va néixer el 1914. Imagina't, eh?
Sí, sí, sí. Sí. És aquesta persona que havia tocat molt Debussy, pot ser?
Sí, exacte.
Exactament. Doncs potser pel temps van conviure en algun moment, perquè Debussy va morir el 18 i potser ella encara... Si té aquesta edat, doncs en poc temps encara va estar amb alguns anys al món musical, oi? De França o de París,
sí.
Oi?
Sí, sí. Així que entenc que tu havies de ser músic, sí o sí, no?
Bé, sí, amb aquesta herència tan important del meu pare i també de ma mare, també dedicada a la pedagogia de la música amb nens de primària i de això que has dit, de pedagogia, doncs també, sí, sí. Sempre l'hem viscut molt a casa i cantant molt, també... Doncs sí, doncs la veritat és sí, sí, seguim aquesta petjada, aquesta idea. Sí, sí.
Doncs mira, Òscar, ara proposo fer un joc, ja que tu tens una relació amb les fractals, encara que sigui inconscient. Anem a veure fins a quin punt arriba aquesta simpatia i et proposo fer un joc que m'acabo d'inventar, que és el test de les fractals, per veure fins a quin punt estàs lligat amb les fractals. T'has preparat o què?
Aviam, sí.
Vinga, va. La primera pregunta. Tu ets més de camp o de ciutat?
Potser abans més de ciutat i avui dia una mica més de camp.
Això està molt bé perquè moltes fractals les trobem a la natura. Llavors, aquí ja tens una gran afinitat. Segona pregunta. Tu segueixes una dieta sana?
Intento.
Uh-huh. I no fumes, oi? Espero.
No.
Molt bé, això és bo perquè els pulmons són una fractal que hauries de mirar de cuidar. Així que et recomano, i també als nostres oients, que no fumin, no? Següent pregunta. Menges molta verdura?
Sí.
Ostres, ho estàs brodant avui, eh? Molt bé. Perquè et preguntava això de la verdura, perquè hi ha moltes hortalisses, com és el cas del bròquil o la coliflor, que són fractals naturals, també. I, per tant, doncs, tens un altre punt a favor en aquest sentit. T'agrada la pinya?
La pinya... Sí, sí.
No sentirem l'altre sou, ja ho veig. Molt bé, la pinya té una geometria que ens recorda aquesta construcció de les fractals, no? D'un patró que es va repetint. Què més? T'agrada la neu? T'agrada anar a esquiar?
Vale, la muntanya sí.
La muntanya t'agrada?
La muntanya sí.
Però la neu en particular?
La neu també, sí, sí. A casa potser hem sigut menys d'esquiar, però, uh-huh, però també la muntanya i de gaudir de la neu, sí. Sí,
sí. Això està molt bé, perquè els flocs de neu són un fractal natural. De fet, n'hi ha un de molt conegut, que és el floc de neu de Koch, que precisament recull aquesta geometria tan característica. Prefereixes un cel ennuvolat o un cel clar?
Un cel clar.
Cel clar. Oh. Però bueno, vas molt bé, eh? Vas molt bé. Això t'ho preguntava, perquè els núvols són un altre fractal. Fins que no van descobrir els fractals en termes matemàtics, doncs es pensaven que eren cercles, no? Unes corbes, es definien com a tal, però més endavant doncs van veure que realment era un fractal que trobem a la natura, també. Va, i l'última pregunta. Ets més de mar o de muntanya?
També, muntanya, sí, sí.
La muntanya. Mm-hmm. Vale, aquesta te la perdono perquè no hi ha una resposta correcta. I ara veuràs per què. A la muntanya, per exemple, tenim moltes fractals, com és el cas de les serralades, poden considerar una fractal, els arbres i fins i tot la morfologia dels llamps. Però és que a la mar també. A la mar tenim els cargols marins o les onades, que potser són una de les fractals més conegudes i més fàcils d'entendre, no? Mm-hmm. Tu estàs familiaritzat amb la música de Smetana?
M'agrada, sí, sí, hi ha algunes obres que m'agraden moltíssim.
Aquesta és l'última broma que et fem avui. Això és perfecte perquè el compositor txec Pedrik Smetana va escriure un poema sinfònic que és el Moldava, que està inspirat en aquesta idea de les ones, no? Uh-huh. I si tu t'hi fixes, les onades es construeixen a partir d'onades més petites, no? I aquest poema doncs, recull aquesta idea. A més, això també es pot observar en el quadre del litògraf japonès Hatsuchika Hokusai, que és la gran ona de Kanagawa, que Debussy estava obsessionat amb aquest quadre. I ara proposo que sentim aquest poema sinfònic i observaràs que el violí, o sigui, la part que interpretaries tu, fa com una melodia molt llarga, i la resta de cordes doncs, es dediquen a fer unes onades més petites. En aquest sentit, és una ornamentació, no?, d'aquesta onada més gran. Molt bé.